Bé, i us presento el conferenciant d'avui, que serà, doncs, de fet, el primer que inaugura el curs d'una manera lectiva, diguéssim. L'altra setmana va ser festiva. Ell és llicenciat, màster en Ciències Empresarials per ESADE. Entre els seus estudis, la seva formació, us anomeno només els que tenen relació directa amb el tema que ve a tractar avui. Jo he llegit programació neurolingüística, psicologia humanística, conciliació i mediació. Ell és fundador de l'Institut Bank. Veureu que, bé, ja l'escoltarem i veurem com va, que tot això que ens aportarà de cara al títol que li hem donat, que era aquest de la gestió emocional en el món actual, perquè necessitem trobar-nos ben serets per afrontar-ho tot. No? Ell és col·laborador acadèmic de ESADE, Universitat Ramon Llull, i professor de negociació i intel·ligència emocional a la Universitat Pompeu Fabra. De manera que amb Tino Prats ens quedem.
Gràcies, Dolors. Bé, se sent bé? Sí, se'm sent?
Sí.
Doncs gràcies per haver-me convidat i m'agradaria parlar una mica del ser humà, perquè sempre m'ha sobtat que al llarg de tots els meus estudis professionals i sobretot a l'ensenyança primària, al col·legi, se m'exigia sempre un volum de coneixements que després es netejaven, es borraven i desapareixien, i que després amb els anys potser no els feia servir mai més. Hi ha una cosa que sempre m'havia quedat molt clavada al cap i és l'esforç que vaig tenir que fer per aprendre a fer arrels quadrades. Jo no sé si us en recordeu el dia que vau tenir que fer aprendre a fer arrels quadrades. He estat 25 anys empresari en fàbriques industrials de teixits i durant els 25 anys mai he fet una arrel quadrada. Si tens en compte el que jo vaig patir per aprendre-ho, que al final jo diria que ho vaig aprendre. Aviam, i màxim quan avui resulta que hi ha maquinetes que apretes un botó i et fa la arrel quadrada. O sigui, ens fan estudiar moltíssimes coses que jo no dic que no siguin necessàries. És necessària la gimnàsia cerebral, és necessari una certa cultura. Sobretot el que és necessari és fer anar el cervell. No? És fer anar el cervell, sobretot pel que després explicaré, us donareu compte de l'important que és. Però potser que en comptes d'haver-nos exigit tant, i avui encara, aprendre a fer arrels quadrades, potser ens haurien d'haver ensenyat algunes coses que no ens han ensenyat i que avui encara no ensenyen. Per exemple, la diferència entre la paraula emoció, sentiment, sensació o estat d'ànim. Són quatre paraules que no sabem conjugar, no les sabem distingir. Emoció, sensació, sentiment i estat d'ànim. Si no sabem gestionar aquestes quatre paraules, com volem ser feliços? I si al nen petit que el portem a l'escola no li ensenyem a ser feliç, què estem fent amb els nostres nens? No? Una mica aquesta és la qüestió que durant anys i durant tots aquests anys empresarials que jo vaig viure amb moltíssima passió i intensitat, al final em van portar a fer un gir més degut a la crisi econòmica que a la meva voluntat. Però el benefici final ha sigut que jo estic molt agraït a la crisi perquè avui sóc molt més feliç perquè sé gestionar aquestes quatre paraules. Cosa que mentre vaig ser empresari ningú em va saber ensenyar. Desgraciadament, jo sóc un fill de... o la meva felicitat és més fruit del dolor que de la voluntat intel·ligent de voler créixer. I això és algo, entre comilles, diríem, no? Una mica dramàtic. Perquè no generem, no inculquem, no sembrem en els nostres fills la inquietud per ser feliços i, en canvi, els hi exigim amb força i moltes vegades amb alguna més que força, fins i tot una mica de violència o amb amenaces, per dir-ho més suau, que tinguin que treure un bon resultat acadèmic que després pràcticament no el faran servir mai. I en canvi no els hem ensenyat a ser feliços. No? Aquest és el punt, és el meu punt. Si algú no està d'acord amb mi, no hi ha cap problema. Estic d'acord en que no estiguem tots d'acord. Aquesta és una altra de les coses també que ens porta a aquesta societat, no? Que tots tenim sempre que estar d'acord amb tot. És impossible. Com, com, com podem estar tots d'acord amb tot? Si jo sóc un home i tu ets una dona, si jo sóc més gran que tu, si jo he viscut unes experiències i tu unes altres, si jo tinc una formació i tu una altra, si jo tinc una cultura i una formació religiosa o espiritual o no en tinc, com podem posar-nos d'acord tots amb tot? És absurd, no, per aquí no anem bé. Tots, el que sí que hem de saber és escoltar-nos i crear, per poder-nos escoltar i per poder debatre, crear uns espais d'escolta. Com jo ara m'estic sentint escoltat per tots vosaltres i us felicito. Abans li deia a la Dolors i al Jaume que em sorprèn el nivell d'èxit que esteu tenint aquí i això vol dir que ho esteu fent bé i això em fa sentir millor. Perquè de vegades et conviden a una conferència i veus que la gent no està per tu. Dius, bueno, però què estàs fent aquí, no? Llavors, en aquest sentit, us felicito a tots. Bueno, doncs jo sóc un fill de, com he dit abans, vaig néixer l'any 57, d'una família empresària o amb un... d'alguna manera, doncs, amb una situació de crisi en el sector tèxtil. Vaig patir una suspensió de pagaments als 22 anys i una altra suspensió de pagaments l'any 90, en tenia poquets més, 30 i alguna cosa. I amb aquestes circumstàncies terriblement de crisi vaig entrar en una depressió molt forta. I dintre d'aquesta terrible depressió, doncs, vaig veure que la meva vida no tenia sentit. No m'ho havien ensenyat ni a SADE, ni m'ho havien ensenyat al col·legi, ni enlloc, ni a la vida, no? I llavors m'ho vaig tenir que buscar per mi mateix. I a través de casualitats de la vida, doncs vaig descobrir que hi ha tot un món d'ajuda, que si tu el trobes i estàs obert a escoltar i estàs obert a aprendre, resulta que descobreixes que tots els recursos els tenim a dintre. No cal anar al psiquiatre, no cal anar al psicòleg, no dic que no s'hi hagi d'anar. El que dic és que els recursos ningú te'ls donarà de fora. Els recursos estan en tu. Igual que tu has generat un estat, en aquell cas jo, vaig generar un estat de depressió, vaig ser jo que vaig generar un estat de positivitat o d'optimisme o d'alegria. L'única cosa que ens fa falta és saber com funcionem els sers humans. Res més. És així de difícil i així de fàcil, no? Perquè no dic que sigui fàcil. El que sí que dic és que tot allò que coneixes ho pots fer servir, però si no ens ho ensenyen no ho podrem fer servir. I per això d'aquí ve la meva queixa de que no ens han ensenyat a ser feliços en l'escola, que és quan de veritat ens haurien d'ensenyar a gestionar les nostres emocions. Quan amb la Dolors estàvem descrivint de què podem parlar, de tot el que jo faig actualment professionalment, des de l'any 2000 aproximadament que ho vinc fent, doncs potser amb el que més expert soc és amb el canvi emocional. Però jo tampoc diria el canvi emocional, sinó que diria... Més que el canvi emocional, el saber utilitzar, per això hem posat la paraula gestió, que com que vinc del món d'empresa és una paraula molt empresa, i el gestionar. Ens ensenyen a gestionar empreses, però no ens ensenyen a gestionar el més important de les empreses, que són les persones, o nosaltres mateixos, que encara és més greu. Jo quan vaig decidir tancar la indústria tèxtil em vaig dedicar doncs, a formar-me per dir què feia amb mi, vaig tenir que analitzar què és el que per mi tenia sentit a la vida. I vaig descobrir que el que per mi tenia més sentit a la vida era justament expressar en els altres el que a mi m'havia servit. I això us asseguro que és el que he vist més, que és el que fa més feliç a tothom. Ahir em vaig trobar amb una reunió pública a un amic d'un cosí i em deia, ja m'he jubilat, ja tinc 65 anys i ara començo a ser feliç, em deia. I dic, bueno, té més de 65, eh? Però em deia, ara que m'he jubilat, ara començo a ser feliç. I dic, què has fet? Dic, amb tot el que he guanyat, he muntat una ONG i em dedico a anar a Àfrica, a Haití, a no sé on, Dic, i estic salvant vides humanes. Dic, però això t'allunya de casa? Dic, sí. Em va dir, sí, però és que sóc més feliç que mai a la vida. I abandona, entre comilles, insisteixo, a la dona, i que també té una fundació ONG d'aquí a Barcelona, i abandona els fills i els nets, si tu vols. Perquè amb 65 anys ja s'ho pot permetre, no? Em sembla que ja t'he fet un bon currículum. I ara comença a ser feliç perquè és ara quan comença realment a entregar-se. La felicitat, per tant, ens ve, sobretot, quan nosaltres tenim en el cervell un estat continu de servei, d'ajuda, d'entrega, de capitalització d'allò que tu saps fer. Tots i cada un de nosaltres és diferent. Tu ets diferent d'ella, completament. Coincidiu en què? Que teniu dues cames, que teniu dos ulls, però poca cosa més. I heu estat en un ambient, ara estem aquí junts, d'acord, però és que quan sortim cadascun a casa seva, o si viviu juntes, no ho sé, m'és igual. Però al final hem nascut sols i morirem sols. I tot el que hem viscut, ho hem viscut i ens ha creat un món completament diferent. Germans bessons, i són completament diferents. I després els hi fas l'astrologia, el que vulgui, més igual. Però són completament diferents. Per què? Perquè cada un de nosaltres té un sistema biològic diferent. I un germà és flemàtic i l'altre sanguini. I un té una intensitat i l'altre no la té. I esclar, en funció d'això ja els pares ja tracten d'una manera diferent. I resulta que aquell que el veu més desvalido doncs, li donen més ajuda. I llavors després l'altre es queixa. I, doncs clar, és que intentem anar compensant. I ho fem el millor que sabem. Tots nosaltres. Això els antropòlegs ja ho diuen. Els antropòlegs ho han demostrat a través dels seus estudis amb totes les cultures. L'home, el ser humà, sempre fa el millor que sap. Però tot i que fas el millor que saps, no vol dir que facis el millor que podies haver fet. Ah, aquí comença la història, no? Però, clar, jo faig el millor que sé a cada moment, però el millor podia haver fet una altra cosa. Però si no l'he fet, és perquè no la sabia. O perquè no m'ha sortit. O perquè no se m'ha acudit. Per tant, si no la sabia o no se m'ha acudit o no m'ha sortit, vol dir que el meu cervell no m'ha donat aquella resposta. El ser humà és un ser interruptor, és un ser interactiu, és un ser que davant d'una situació sempre reacciona amb un model. Un model vol dir amb una imatge anterior. Imaginem-se que jo sóc petit i un dia doncs, tinc menys de 3 anys, 4 anys aproximadament, és a dir que tinc dificultat per poder-ho recordar, però veig com un senyor vestit de vermell assassina un ser molt estimat, un familiar molt estimat. A partir d'aquí, durant tot el resto de la meva vida, cada vegada que vegi algú vestit de vermell, jo no em sentiré bé amb mi mateix, a pesar de que jo mai podré recordar aquella escena, perquè seré massa petit i no podré tenir aquest record. Però a dintre del cervell es generen imatges. Tenim imatges que són referències a les que el nostre cervell es dirigeix cada vegada que veus un escenari nou. Si ara per aquí entra una persona, o jo mateix, arribo aquí i em veieu vestit com vaig, automàticament el cervell, en menys de 4 segons, fa un anàlisi comparatiu i busca persones que van vestides amb una americana negra, que porten unes ulleres penjades. I el cervell busca persones que porten una americana negra. Rum, ja tens tot un fitxero. I el que per vostè significa persones d'americana negra, per vostè una altra cosa, segurament. Perquè potser aquesta senyora diu que aquest senyor va de dol. I la senyora diu, no, aquest senyor va vestit com li han dit que té que anar vestit, perquè un dia va sortir a la tele i li van dir que sempre que facis una exposició pública et posis una americana negra perquè n'hi hagin reflexes amb la gent i no sé què. O sigui que davant de la mateixa situació cadascú treu unes conclusions diferents. I després diuen que hem d'estar d'acord amb tots, imagina't. Impossible. Bueno, per tant, jo arribo aquí amb una americana negra i cada un de vosaltres, si em permeteu parlar de vosaltres, dintre del cervell busca un model i diu, gent que porta el cabell així, rum, però que a més van vestits amb americana negra, així, que porta uns pantalons clars, pum, i són de fil, rum, i és clar, cada vegada es va fent més petit, més petit, més petit el model. I al final es dius, la gent que porta el cabell així, que porta una americana negra, que no porta corbata, que porta uns pantalons clars, i que parla amb aquest to de veu, i que té més o menys aquesta altura, i que parla amb aquest estil de català i no sé què, pumba, són, i ja està, i llavors hi ha l'etiqueta. I a partir d'aquí ja no em veieu. Ja veieu l'etiqueta. Tots i cada un de vosaltres no m'esteu veient a mi. Esteu veient l'etiqueta de lo que us imagineu que per una persona que parla d'aquesta manera i va vestit així, és. Llavors resulta que jo, i tots els sers humans, perquè tots funcionem iguals, en 4 segons ja tinc una cosa que es diu prejudici. Juicio previo. Un prejuicio. Jo tinc un prejudici de que aquesta persona és així. Per tant, jo no m'interrelaciono amb gent. Jo m'interrelaciono amb el meu model. Jo m'interrelaciono només amb mi mateix, amb el meu model. I després, quan començo a parlar amb aquesta senyora i estem dies i parlant i tal, a base de moltes hores, dic, mira, aquesta senyora no és tan així, perquè li vaig traient. I començo a veure el que hi ha al darrere. No? No us ha passat mai que teniu un prejudici sobre algú i aneu a un sopar i al final del sopar dius, mira, doncs no és tan desagradable aquella senyora. No us ha passat mai? Quan comences a estirar i a tocar el cor, sobretot si toques la fibra. I al final, el que descobreixes és que tots som certs, que estem en una espècie de carrera, com una carrera d'automòbils, no? I estem en una carrera en la que uns acceleren més ràpid, els altres van més lents, els uns prefereixen anar per per camins més ràpids i els altres per camins més en curves, perquè és que a un li agrada més conduir en curves i a l'altre li agrada més l'autopista, que és més segura i més tranquil·la, o el que sigui, no? Però al final tots estem en la mateixa carrera i és una carrera on tens dues opcions. O obrir-te a l'aprenentatge, tenir aquesta inquietud i donar permís a adaptar-te. I si et vas adaptant al revés, al redor, tot el que et va arribant, pots anar gestionant bé les teves emocions o renunciar a l'adaptació i llavors quan vas entrant cada vegada més amb la teva depressió. La teva depressió, repeteixo. Després veurem com funciona, perquè jo el que vull parlar avui és de gestió emocional. I tot això és una petita introducció a coses ja més tècniques i concretes que anirem veient ara. Però bueno, si hi ha algú que digui alguna cosa que diu aquest noi, diu una animalada, aixequeu la mà i intentarem... Al final deixarem 10 minuts també per preguntes més concretes. Molt bé. Bueno, doncs, per tant, al final resulta que tots funcionen iguals, el ser humà funciona igual i funciona per patrons d'aprenentatge que són els que configuren dintre del teu cervell la teva realitat. I la teva realitat és diferent de la meva, perquè jo la meva realitat la vaig configurant cada dia des de les experiències que tinc. Anem avançant una mica més. Per tant, si jo, com deia abans, sempre estic fent el millor que sé fer, però de vegades, tot i que faig el millor que sé fer, entro en conflicte amb algú, què passa? Que l'altre és un imbècil, no en tingueu cap dubte. Si jo faig el millor que sé i l'altre, fent el millor que sé amb tu, i tu no ho fas, i estem en conflicte tu i jo, l'imbècil és l'altre, i perdona, és que això és el mateix que pensa ella de mi. Llavors, què fem? El conflicte està servit, però que jo faci el millor que sé, repeteixo, no vol dir que estigui fent el millor que podria haver fet. I aquesta diferència entre el que jo sé fer bé i el que podria haver fet és el que necessitem. Que estiguem oberts a aprendre alguna cosa, perquè si no, perquè si jo tinc la veritat absoluta de tot i ho sé, i avui us demostraré que no és així, si jo tinc la veritat, és impossible que no hi hagin conflictes, perquè ella sempre ho veurà des d'aquí baix i jo sempre ho veuré des d'aquí dalt. I si un dia recordem aquesta escena, ella dirà, en aquella sala no hi havia cap finestra, i jo hi diré, estava ple de finestrals, perquè jo en veig 5. Però és que vostè no els veu, els finestrals, perquè estan al darrere? Ella dirà, hi havia una pantalla, oi?
El gat.
El gat. Jo diria un gat. Jo perquè l'he posat, que si no, a lo millor dic que no. I ella veu un lleó. Ja comencem. Que hi ha un gat o un lleó? Pues és un gat que quan es mira al mirall veu un lleó. Efectivament. Per tant, el primer que diu, i perdoneu que estigui en castellà, el primer que diu la imatge és canvi de mentalitat. Si jo segueixo amb la meva mateixa mentalitat, seguiré tenint els conflictes que tinc fins ara. Per tant, o m'obro i em dono compte que si tinc un conflicte amb alguna persona és degut a que aquesta persona té uns models diferents dels meus o no arreglarem mai el conflicte. Així és com jo vaig arribar al món del conflicte, donant-me en compte que a través de l'anàlisi de tots els conflictes que havia tingut en el meu món empresarial, al final, el conflicte entre persones no és res més que l'expressió del conflicte que tens amb tu mateix. Quan tu estàs bé amb tu mateix, tot està bé. I quan estàs enamorat, tot és fantàstic. I quan estàs feliç, tot funciona. I t'és igual tenir o no tenir diners, i t'és igual arribar a final de mes o no, i tot està fantàstic. I te'n surts endavant perquè estàs carregat d'optimisme. En canvi, quan tu estàs malament, tothom se'n tomba i dius, fixa't, estic perdut els amics ara aquí, mira, però és que com els has tractat? És que estàs d'una mala llet que no hi ha qui t'aguanti. Bé, doncs una mica és això. A flor, a fora, acabem reflectint tot el que hi ha a dintre. Quan tu estàs bé amb tu, estàs bé amb tothom. Quan estàs malament amb tu, estàs malament amb tothom. Per tant, una bona gestió emocional serà aquella que et permeti un canvi de mentalitat cap a la positivitat sempre. Això no vol dir que no vegis la realitat, sinó que afrontis la realitat, que la coneguis, que no la tapis, perquè si la tapes, llavors ets un iluso, ets un ingenuo. Es tracta de que sapiguem les coses negatives, siguis realista, i les afrontis amb optimisme, que és diferent. Per tant, per gestionar algú, el primer que necessitem serà coneixements. I si jo em mantenc sempre amb el meu model mental, vaig malament. O obro el meu model mental, o m'obro al món, o serà impossible que jo canviï alguna cosa. Perquè si sempre faig el mateix, què aconseguiré? Sempre el mateix. Però si jo sempre faig el mateix i arribo a conflictes i pretenc que el món canvi, ja em puc quedar tranquil que el món no canviarà. Poden passar molts anys abans que el món es tombi cap a mi. Perquè el món em dona, és un reflexe del meu estat. Mireu, allà a Sant Just d'Esvern, on jo vivia fins fa 2 anys, hi havia una tenda, que hi havia un senyor gran, quan els nanos eren petits, que es va jubilar i ho va traspassar amb un matrimoni. I aquell matrimoni era brutal, perquè cada vegada que entrava s'estaven barallant entre ells dos, fins que arriba un moment que ja començaven realment era insuportable, perquè arribaven a dir bestieses. Jo, personalment, vaig deixar d'anar els diumenges a buscar el diari amb els nens, perquè era una passejada divertida al costat de casa. Perquè els meus fills no veiessin això i per lo desagradable que era això, agafàvem el cotxe i ens anàvem molt lluny a comprar el diari. Pues, què creieu que va passar amb aquella tenda? Evidentment va tancar, perquè igual que jo, va fer tothom. Per tant, aquella parella que estaven reproduint el seu conflicte entre ells dos van aconseguir el seu fracàs i després segur que es anaven queixant que en aquell poble no es venia res. I et pots anar queixant que en aquell poble no es ven res. El problema el tens tu. Com ho fas tu per aconseguir que la gent s'apropi a tu? És com aquell altre que diu, oh, és que no m'han convidat a aquella festa. Bueno, pregunta't què has fet tu perquè no et convidin a aquella festa. O sigui, prou de tirar en fora. Comença a tirar endins, amb valentia i amb positivitat. Perquè aquí és on hi ha el fil de que tu puguis estirar per començar a canviar. I això és un canvi de mentalitat. És atrevir-te de veritat a observar-te al mirall, no per pentinar-te, sinó per mirar el teu cor, per mirar com tu et relaciones amb els altres. I veuràs que quan tu et relacionis bé amb tu mateix, el de fora començarà a funcionar. I el canvi és dintre. A fora és difícil que les coses canviïn. Però jo sí que em puc fer canviar a mi mateix, però jo no et puc fer canviar a tu. Com ho faig jo per canviar-te a tu? Jo puc canviar-me a mi i com a conseqüència de que jo em canviï a mi, potser llavors vostè em tractarà d'una altra manera. No? Perquè si jo estic tot el dia així, què? Tens ganes de parlar amb mi amb aquesta cara que tinc ara? En canvi, si somrius, la gent s'apropa i et diuen... Clar, un tio amb cara així, l'altre somrient, has de demanar l'hora, qui li demanes? Però ja està. I l'altre et convida a un cafè i no sé què, pum, 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 i al final fas un negoci. El que sigui, jo què sé, et conviden a sopar. Bueno, per tant, el més important de tot és començar a canviar la mentalitat. Que estàs malament, vés-te'n a passejar, fes el que vulguis, però canvia, canvia, canvia. I la millor manera de canviar, d'entrada, la primera de totes, és respirar d'una altra manera. Respirar profundament, respirar per la panxa. Perquè resulta que els nostres pulmons s'omplen com un dipòsit. I resulta que com que sempre estem respirant curtet i aquí dalt, i el cuerpo de none, et diuen que tens que apretar el cinturón i no sacar barriga, que si no estaràs feo... Pues, bueno, perdó que vivis no sé què dels de none per aquí baix, no? Però és que és veritat. Si el cos és el menys important, al final, l'important és que tu estiguis bé i ens apretem els cinturons i després no podem respirar. No! Es tracta de que respiris profundament perquè els pulmons són com un dipòsit i s'omplen de baix cap a dalt. I a baix és justament on es fa l'intercanvi entre l'oxigen i l'anhídrid carbònic. Per tant, si no respirem bé, el cos no està bé. Llavors, en el mateix moment en què tu mous bé el diafragma, estàs activant tot el sistema parasimpàtic, que és el sistema que fa que tu et relaxis i no estiguis estressat. O sigui que si respires profundament i traient la panxa, cuerpos de none a la mierda, perdó, llavors resulta que estàs més relaxat i menys estressat. O sigui que tenim una cultura que està tan equivocada, et diuen que has d'aguantar el pit a fora i amagar la panxa. No, si per ser feliç és tot el contrari. No ens ensenyen ni a respirar al col·legi, ni a respirar. I això és el primer que ens haurien de fer. Perquè quan respiro, entra l'oxigen i entra la vida en mi. I llavors tots els circuits ben oxigenats, què fan? Que jo estigui, tot el meu sistema immunitari estigui ben alimentat. I el cervell necessita oxigen, molt oxigen. Quan el cervell està ben nutrit, jo tinc més intercanvi de neurotransmissors del plaer. En canvi, quan hi ha molt anhídrid carbònic, jo tinc més neurotransmissors del displaer. Què et passa quan estàs trist? No pots ni respirar. I t'alimentes més de la tristesa i t'alimentes més encara de la teva pròpia depressió. Així que el primer que hem de fer, si tu vols canviar el teu estat d'ànim, d'entrada ja, tres respiracions profundes, traient la panxa, omplint bé el pit i aixecant els ombros. I relaxadament al revés, baixant el pit, ficant el pit, perdó, baixant els ombros, ficant el pit i entrant a la panxa. La panxa amunt, panxa fora. A quanta gent els hi havien explicat això alguna vegada? Aixecó la mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Home, uns quants, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Respirar bé és fonamental, en recordeu-se'n. No solament és saber-ho, sinó també utilitzar-ho. Bé, per tant, quan jo tinc la ment en positiu, i jo estic obert, canvio la meva mentalitat, jo no estic canviant la realitat del que passa, però sí que estic canviant la manera com jo la percebo. Per tant, si jo estic optimista, la meva percepció de la realitat és positiva. Si jo estic trist i estic pessimista, la meva percepció de la realitat és negativa. Ara jo em posaré en una posició i vosaltres em direu quina és l'emoció que estic reflectint ara mateix. No, no, què? Estic abatut.
Depressiu.
Depressiu, estic depressiu. Si estigués depressiu estaria al llit inclús. Per tant, la fisiologia, el cos, està sempre manifestant un estat d'ànim. I ara què us penseu? Com estic? Estic eufòric, pletòric, estic positiu. Hi ha una emoció. Per tant, fixeu-vos que l'emoció i el cos, de moment, tenen una relació directa. En el telèfon de l'esperança, que són aquests telèfons que hi ha, que són números de telèfon, quan estàs pues, malament o inclús a punt de suïcidar-te, et pots trucar. Jo n'he llegit un protocol, que és el de València. I allà la primera pregunta diu... Dígame, ¿dónde está usted mirando? És la telefonista, eh? Dígame, és el telèfon esperant, sí. ¿Dónde está usted mirando? Si mira a terra, hi ha el risc de que es suïcidi. Si mira enfront o a dalt, no es suïcidarà mai. Perquè el que està trist i deprimit no pot, ni, no té energia ni per aixecar el cap. Un tio que està així és capaç de tirar-se. Una persona que està positiva, mira d'aquí cap amunt, eh? Immediatament, la segona resposta en el protocol que jo he llegit, diu, dígame de qué color es el techo. Perquè miri amunt, l'enganyen. Perquè miri amunt, i ja està. I el moment que mires amunt, ja comencen tot el diàleg posterior que van conduint aquella persona fins que arriben, l'ajuden o el que sigui. Si quan truca ja està mirant a dalt, ja el protocol ja és un altre, ja agafen una línia, ja no estan, ja no estan perillós. Per tant, la fisiologia sempre està expressant alguna cosa. La posició del cos sempre està expressant el que està passant aquí dintre. Perquè, esclar, aquest està contínuament processant informació. El cervell està contínuament processant informació. El problema, insisteixo, és que la informació que està processant el meu cervell és el model que jo vaig aprendre un dia i que encara està en mi. I que em manté sempre dintre d'un model que, si jo no decideixo canviar-lo, serà el mateix el resto de la meva vida. I o m'obro amb una mentalitat diferent a canviar i a tenir noves experiències, o sempre estaré aconseguint els mateixos conflictes i problemes que estic tenint. L'Einstein ja ho deia. Els problemes que tu crees, si no els observes des d'un nou model, no els sabràs resoldre. Perquè la teva capacitat està al límit com per arribar a crear aquell problema. Repeteixo, sempre fem el millor. Si fent el millor que sé arribo a aquest problema, vol dir que jo en sé moltíssim de crear aquest problema, però no en tinc ni idea de resoldre'l. Perquè el meu sistema neuronal em porta aquell problema. Per tant, o canvio la mentalitat, o faig alguna cosa diferent, o demano ajuda, o ho miro des d'una altra perspectiva, o jo no me'n sortiré d'aquell problema. Perquè el meu cervell està preparat per arribar allà, però no està preparat per sortir d'allà. Per tant, necessitarem un canvi de mentalitat, un nou model, una nova manera de veure la realitat. No, però la realitat no estarà la mateixa, però jo la veuré d'una altra manera. Perquè gràcies a Déu la percebré des d'un altre punt de vista, que és el de la positivitat. Aquest és el... està tret d'un llibre del Jorge Bucay, que és molt maco, que parla d'un elefantet, que això és autènticament Cert, és com funcionen els elefantets en els circs. Quan neixen, els lliguen, els hi posen una argolla al peu. Mentre els elefantets porten l'argolla al peu i els hi lliguen a una estaca clavada a terra, l'elefant no es pot moure. I l'elefant sap que si porta una cadena de 2 metres, ell sap que no se n'anirà mai més enllà de 2 metres de l'estaca que està clavada a terra. Per tant, l'elefantet sempre va donant voltes al redor de l'estaca 2 metres. Després, quan són grans, els elefants els hi segueixen. Els segueixen lligant. I només pel fet de portar una argolla a la cama, els elefants ja els pots lligar el que vulguis, hasta una cadira, si vols. Perquè, com que ell ha après de petit que quan està lligat no se'n pot anar més de 2 metres, el problema no és que aquí hi hagi una estaca suficientment forta per aguantar un elefant enorme. El problema és que estigui lligat, perquè en el moment en què ell se sent lligat, ja no es mourà. Això és el que en termes psicològics es diu creència. La creència o la creença és allò que jo crec. I com que jo ho crec, per mi és la realitat. Per l'elefant, com que ho ha après de molt petit, s'ha estructurat una red neuronal que el porta a que quan ell sent que aquí porten, a la cama porta una argolla, la seva estructura neuronal el porta a decidir en menys de 4 segons després de que li hagin posat l'argolla, jo no em puc moure més enllà de 2 metres. Perquè és el que li han ensenyat de petit. I així és com ell es creu que pot o no pot en funció de del que està passant a la seva vida. És a dir, tots nosaltres, alguna vegada, per experiències més o menys dures, hem après coses de nosaltres mateixos i ens hem cregut que som simpàtics o antipàtics, llestos o tontos, que hem pogut fer una cosa o no hem pogut fer una altra, que som petosos o que som àgils. No sé, i aquí podries posar cents o mils de coses de creences sobre tu. Aquestes creences, el que us vull demostrar és que no són reals, no són certes, però te les han dit tantes vegades de petit que te les has acabat creient. I perquè te les has acabat creient, has renunciat a canviar. Has renunciat, perquè, és clar, si jo de petit era petós, jo sóc petós. Però resulta que no és així. Perquè com que jo era el tercer fill, i el tercer fill doncs, veu com el seu germà és més hàbil amb la pilota i ell encara no sap córrer, doncs ell arriba a la conclusió que ell és més petós. I això sol passar pràcticament en totes les famílies. Per tant, jo no sóc el que faig. El que faig és fruit dels meus models mentals, dels meus aprenentatges. Jo no m'atrevia a pujar la corda en el col·legi perquè jo m'havia cregut sempre que era petós. I per tant, si jo sóc petós, jo no puc pujar la corda, perquè la corda és el que feien els meus amics, que sí, que jugaven a futbol, i que sí, que eren molt àgils, no? O el meu germà, però jo no, perquè era el petit, jo era petós, jo era gordo i era petós. No? Com que a mi m'havien dit que era petós, doncs jo feia de petós. No? I una manera de cridar l'atenció a casa perquè riguessin tots i ser acceptat era caure a terra, fer veure que caia a terra. I a base de fer veure que caia a terra aconseguia l'acceptació i així existia. Perquè gràcies a que jo caia a terra i m'ho provocava jo, doncs llavors tothom estava content amb mi i estaven pendents de mi. No? Per tant, muntem tota una història al redor d'una creença. Però jo era petós o no era petós? No, ja ni ho sabia, ni jo ho sabia en realitat. Però jo actuava com un petós. Tot va ser així que quan tenia 13 o 14 anys aproximadament van canviar el professor de gimnàsia i el nou professor em va fotre un crit el primer dia de classe que vaig pujar la corda a pols pràcticament, fins dalt de tot. I quan estava dalt de tot tenia por del professor, no de la corda. Havia canviat el paradigma, ja no tenia por de la corda, tenia por del crit del professor. Gràcies al crit del professor, que era una por superior, jo em vaig mobilitzar i vaig fugir del professor. Jo no estava pujant la corda, jo estava fugint del professor. I la fugida del professor, quan jo estava dalt, em va fer donar compte de que jo no era petós. Jo no era petós. Jo portava 14 anys de la meva vida convençut de que era petós i no era petós, perquè havia pujat la corda a pols. Jo vaig descobrir una creença falsa, la creença de que jo era petós. A partir d'aquell dia jo vaig deixar de tenir por als companys de col·legi. A partir d'aquell dia vaig començar a ser entre els dos primers de la classe de gimnàsia quan jo era matemàticament l'últim fins als 14 anys. I això és verídic. Això, i amb companys dels 40 o 30 i pico companys de col·legi us ho podrien no certificar perquè probablement no deuen saber allò de la corda, però sí que es deuen recordar que jo de repent vaig començar a despuntar. Perquè jo havia canviat una creença. perquè jo reaccionava, i això és l'hacer que diu aquí. El que tu fas no és la realitat. El que tu fas és el que està organitzat dintre del teu cervell. Res més, és el teu model mental. Però tu pots fer el que vulguis sempre i quan canviïs el teu model mental. I això podem fer-ho tots, perquè tots els éssers humans funcionem igual, no amb rels quadrades, amb una altra cosa, que és amb emocions i amb sentiments. Per tant, el més important és que sigueu conscients de que podeu transformar-vos amb el que us doni la gana, perquè tu no ets com et creus que ets. Tu pots ser diferent. L'única cosa que necessites és obrir-te al canvi i conèixer alguna tècnica que ho faciliti. Fixeu-vos, el que els nostres pares ens han dit, o l'entorn al costat, dius, els pares és igual, a l'entorn en el que tu estàs, fins als 3 anys, configura el 85% de les unions neuronals, de les reds neuronals. Si obrim el cervell, el que trobem són 100.000 milions de neurones, les quals estan unides per filaments nerviosos, que es diuen dendrites. Aquestes dendrites estan unides d'una manera determinada que sempre s'activen les mateixes davant de la mateixa situació, i aquest és el model mental. Per tant, si als 3 anys ja tinc el 85% de les reds neuronals que avui tinc aquí, i jo no me'n recordo de res d'abans dels 3 anys, jo, com he sigut programat? Tinc ni idea. El que sí que sé és els conflictes i els problemes que tinc ara. Doncs mira, així és com he sigut programat. Perquè tal com jo vaig ser programat de petit, és tal com avui segueixo funcionant. Però jo no vaig decidir com volia ser programat. Ni els meus pares ni ningú. Van ser les casualitats. Sí que hi havia una cultura familiar, sí que hi havia una manera de fer, sí que hi havia... Però els meus pares, amb la millor voluntat del món, amb la millor voluntat del món, seguim cometent errors, sense cap dubte. I així és com hem sigut programats tots. Fins als 3 anys, al 85. I als 7 anys? Als 7 anys es calcula que és quan el nen ja té capacitat de pensar. Tiene uso de razón, i per això és quan ja podien fer la comunió, no? Uso de razón vol dir que ja pots formular un silogisme, ja pots començar a raonar. Ja som sent raonables. En 7 anys ja podem raonar. Perquè ja tenim el 95% de les unions neuronals, les mateixes que et porto jo aquí avui. Però jo, als 7 anys, que ja pensava d'una manera determinada, pràcticament és com penso avui, amb un 95%. Però jo no vaig decidir als 7 anys com volia pensar. Això ja està fet, ja està aquí. M'he plantejat alguna vegada canviar la manera de pensar? No, perquè jo sóc així. Clar, ja estem en el món de les creences. Com que jo porto unes argolles a les cames i a tot arreu que m'impedeixen sortir de més enllà de 2 metres, jo no faré res per canviar. Que canviïn els altres. Jo ho he fet el millor que he sapigut. Ah, jo ho faig tot bé o no ho faig bé? Jo ho he fet el millor. Ja no puc fer res més. Que canviïn els altres, que són els que estan equivocats. O no? Clar, com que vostè pensa igual que tots, si tots pensem que canviï l'altre, això no s'arregla de cap manera. Per tant, primera conclusió. Tots hem sigut estructurats a nivell reactiu. A nivell reactiu vol dir a nivell neuronal, vol dir al nostre cervell, pràcticament abans dels 3 anys. I no tenim ni idea de com estem programats. Ara jo em pregunto, si jo vaig a comprar un ordenador, no em preguntaré com ha estat programat aquest ordenador? Doncs al meu ordenador, habitualment, no ens preguntem com ha sigut programat. I aquest és l'error. Que amb 56 anys que jo tinc ara, si no hagués tingut la crisi terrible de l'any 90, jo no m'ho hagués preguntat mai. I l'any 90 vaig començar a investigar què passa amb el cervell. I em vaig donar compte que un cervell es pot reprogramar, igual que es pot reprogramar un ordenador. I quan un cervell es reprograma, sempre funciona de la mateixa manera. És amb positivitat, obtens positivitat, i amb negativitat, obtens negativitat. Per tant, busquem solucions positives sense oblidar-nos de les negatives. Bé, tots i cada un de nosaltres, quan tenim 7 anys, diuen les psicologies, jo no soc psicòleg, jo soc un pràctic, jo tot el que he après des del meu patiment i tot el que he après a tot arreu ho he anat configurant dintre del meu institut i és amb el que ajudem a la gent. Però diuen pràcticament totes les psicologies, totes les tendències psicològiques, diuen que als 7 anys, i els neurocientífics ja ho han demostrat, als 7 anys pràcticament ja està definit tot a la teva vida. És el que s'anomena el guió de vida. O sigui que crees un personatge. i després ets fidel i coherent a aquest personatge. Què vol dir que ets coherent? Aviam, coherent vol dir que tot el que fas està en congruència amb aquest patró, amb aquest guió, amb aquest personatge. El Tino és així. I per tant, aquest guió de vida és el que va fins al final de la teva vida. Perquè el Tino ha sigut educat així, ha anat a aquest col·legi, etc etc etc. Però això es pot canviar. I aquesta és la bona notícia que us porto. La notícia de que tu et pots transformar positivament o negativament. De fet, desgraciadament, ja ens anem transformant negativament. Perquè els dolors ens porten a la tristesa. I després sortir de la tristesa no és tan fàcil. Sortir de la tristesa és complicat perquè resulta que el ser humà està programat interiorment per sobreviure. I perquè jo estic programat per sobreviure, significa que jo tinc que centrar-me molt en el risc de no sobreviure. I per tant, poso molta més atenció en el que em genera dolor que en el que genera plaer. I vaig per la vida fugint del dolor sense parar-me a mirar què és de veritat el que a mi em pot construir el plaer. I aquest joc d'estar tan concentrats en el dolor és el que ens porta d'una manera continuada cap a la tristesa. Al final nosaltres som víctimes de les nostres creences. Aquestes creences ens van configurant una manera de reaccionar moltes vegades inútil. És a dir, jo ja no reacciono. És com l'elefant que diu, jo per què vull intentar anar més enllà de 2 metres si jo sé que amb l'argolla a la cama no marxo més enllà de 2 metres? És el que he après. Bueno, això us ho saltem. Una altra cosa que vull que tingueu en compte és que aquest cervell que ha sigut programat no és perfecte, sinó que té d'alguna manera certes dificultats de percepció. O sigui que si a més de que el cervell en si mateix treballa amb models limitats i amb unes creences limitadores, si a més d'això resulta que el meu cervell té dificultat de percepció, encara se'ns complica més i encara serà més fàcil que tinguem conflictes. Jo no sé si ho veieu bé des d'allà, però a dalt hi ha una casella que sembla molt fosca que diu A i aquí n'hi ha una altra que diu B. Ho veieu? Doncs, aparentment, el color de la A és molt més fosc. La A molt més fosc que el B. Ho veieu? Bueno, doncs mira, si anem tapant la mateixa imatge, al final arribarem a la conclusió de que és un joc òptic. Són exactament iguals. Aquí sembla que siguin diferents i aquí no. Per què? És un truco. Però el color és el mateix. O sigui que la perspectiva genera una manera de veure la realitat diferent. I és el que us vinc dient des del primer moment. Si tu t'obres i canvies la teva mentalitat a positiu, la nova perspectiva que veuràs et generarà una positivitat que podràs canviar interactuant amb el món des de la positivitat. I no haurem de tancar la tenda del quiosco, no? Com aquell senyor. Bé, tot és un problema de neurones i d'interruptors. Tot és un sistema d'interruptors. Veig aquella situació, pum, model, i reacciono un por. Veig aquell model, pum, reacciono un ràbia. Pum, veig aquell model i reacciono un tristesa. O veig aquella cosa i reacciono un alegria. Al final, el de la gestió emocional no és tan complicat. Al final només són 5 emocions autèntiques. Aquesta imatge és la d'un burret, que és una fàbula grega, que diu que el carreguen cada dia, des de petit, perquè faci la mateixa trajectòria. I des del petit, quan el carreguen, ell sap que ha d'anar d'allà cap allà. I quan arriba a la mina, o allà on sigui, ell sap que quan va descarregat, ha d'anar cap allà. I així es porta 10, 15 anys, tota la seva vida. I un dia es fa fosc i cau una tempesta, i amb aquesta tempesta cau un llamp i tomba un arbre que cau enmig del camí, i enmig del camí, quan arriba l'animaló, arriba allà, pum, i topa, com que és fosc, no veu res. I l'animaló pensa dins seu, diu la fàbula. Diu, pensa dins seu, aquí no hi ha res, perquè si aquí amb 15 o 20 anys no hi ha hagut mai res, aquí no hi ha res. Per tant, jo tinc que poder passar. I tomba, i tomba, i tomba. I aquest és el ser humà, que repetim, i repetim, i repetim les mateixes creences, fins que al final, diu la fàbula, que aquell animaló, doncs, es mora contra aquell arbre. No? O sigui que les creences que tenim del que ens pensem que podem i del que ens pensem que no podem, no hi ha manera, no les canviem. És com jo, que vaig necessitar que algú em fes un crit perquè pugés a dalt de la corda. Si no, l'hagués pujat mai. I avui seguiria sent petós i avui no estaria aquí parlant en públic, no en tingueu cap dubte. Per tant, hem creat un model, hem creat una idea de nosaltres mateixos que és la que ens limita la nostra capacitat a anar una mica més enllà. Però si tu comences a comprendre que el que tu fas no és el que tu ets, automàticament sents optimisme perquè et veus capaç de seguir creixent. Bé, us deia abans que emocions n'hi han poques, emocions autèntiques n'hi han poques, però això no és el que no ens han explicat al col·legi. Jo almenys m'agradaria que coneguéssiu les 5 emocions que tots tenim, tots com a mamífers que som. La primera emoció que tenim és la de la por. Us he dit abans que el ser humà està programat des d'abans de néixer per salvar-se, per sobreviure. La millor manera de salvar-me és sentint por, perquè la por és una reacció que es genera dintre el cervell, perquè jo configuro, jo comparo els models i dic, carai, amb aquest ambient jo puc perdre la vida. Per tant, si puc perdre la vida, necessitaré una energia que sigui la de la fugida. I per tant, gràcies a que jo tinc por, salvo la vida i no arrisco. Jo davant de creuar la Diagonal, doncs, passant tràfic en vermell, no passo, no m'arrisco, tinc por. Gràcies a la por, jo no m'arrisco i salvo la vida. Per tant, la por, que li diem emoció negativa, és molt positiva perquè em salva la vida. No és tan dolent tenir por. El que és dolent és estar sempre carregat de por. Això és horrorós, però ja no et mous, perquè sempre estàs fugint de tot. Perquè l'energia de la por ens porta a fugir. I mentre estic bloquejat per la por, el meu cervell no flueix. Com aquell dia que tens un examen davant, estàs amb molta por i llegeixes la pregunta i no entens res. No entens la pregunta. No l'hem donat a classe, aquella assignatura. No ho hem fet, això. Perquè el cervell està bloquejat i no pots ni llegir el que diu. No us ha passat mai llegir alguna cosa tremolant de por? No llegeixes res, no saps el que diu, et poses nerviós. Respires 2 o 3 vegades, ho tornes a llegir i llavors ho entens. Diu, ai sí, és que no ho havia llegit bé. Ai, no ho havia entès. Sí, però quan hi ha por el cervell no funciona. Per tant, si tens por, no facis res. Transita la por. Com es pot transitar la por? Afrontant-la, racionalitzant-la. Diuen les estadístiques que el 97% de les pors que configurem en el cervell mai a la vida es realitzaran a la realitat. Mai es produiran. El 97% de les pors que tens mai arribaran a produir-se. T'imagines? Quina tranquil·litat treure't el 97% d'aquestes pors. Quant temps perdut? Llavors, si tu agafes la teva pitjor por i l'afrontes, res més que això, afrontar-la, dona't permís per fer-ho, en un entorn segur. Imagina't que allò passa. Comences a pensar i dius, bueno, i què? Jo seguiré viu encara que això no passi. El 97% de les vegades. Per tant, en el moment que tu ho afrontes i li dones permís al cervell a entrar en aquell espai de raonament, et dones compte que el 97% de les pors són ridícules, són absurdes, mai es produiran. Només tens que mirar enrere i donar-te'n compte que no s'han produït. Per tant, la por em permet seguir viu. Però si jo només visc amb la por, no faig res, em quedo al llit, perquè estic tot el dia fugint, no afronto. Bé, jo puc tenir por d'un gos. Imaginem-nos que a partir d'ara entra un gos, no? O entra un lleó. Si entra un lleó, jo m'amagaré. Si entra un gos, m'amagaré menys. Però si aquest gos, jo reacciono, tinc por del gos i començo a fugir. Però si el gos m'agafa i m'arriba a mossegar la cama o m'arriba a mossegar la mà, en el moment en què jo estic sentint el dolor, ja el dolor ja és real, ara ja no és por, ara ja no és una prevenció d'un dolor, sinó que ja és real, ja tinc la mà enganxada pel gos. Ara què tinc que fer? Seguir fugint i arrastrar el gos? Què tinc que fer? Què tinc que fer? Què tinc que fer? Segueixo fugint? No, què faig? Ataco! Ara ataco, ara sóc jo que ataco el gos. Per tant, quan jo sento el dolor, ai, l'actitud és diferent. Ara sóc jo que vull atacar el gos. O potser et desmaiaries. Es desmaiaria, diu. Per tant, la ràbia, que és la segona emoció, por, ràbia, la ràbia és la que hi ha dins del cos quan un sent dolor real. Estic sentint dolor. I perquè estic sentint dolor, el vull fora de mi. No el vull. I per això ataco. Per això quan el teu marit o la teva dona o el teu fill o el teu pare o qui sigui està cridant és perquè té un dolor real. Està sentint un dolor real. I què fem quan veiem algú cridant? Li crido més. Ah, que s'ha cregut. Ah! No? No, no cridis més. Si tu també crides, l'única cosa que faràs serà escalar el conflicte i no resoldre'l. El que has de fer és escoltar. Aquest senyor que crida té un dolor. Aquest senyor que t'està cridant t'està dient ajuda'm perquè no puc més. T'està cridant, sí, pobre, perquè ja no sap què fer més. Ja és que no pot més. És com el gos que m'està estirant la mà. És que ja no puc més, gos, deixa'm en pau. I llavors, amb la ràbia, gràcies a l'energia que tinc en el cos degut a la ràbia, em trec de sobre el gos. Ja està. Vale, ja m'hi trec de sobre el gos. El cervell descontrolat, amb la ràbia. Ho teniu allà a la dreta. Cervell descontrolat amb la ràbia. Amb la ràbia, com dic i faig coses que mai les he pensat ni dit, però ja les he dites. Ara vés a arreglar-ho, que ja ho has dit. Has fotut, perquè ja l'has dita. Has de demanar perdó, però ui, després t'ho repassen durant temps, I clar, és que el cervell es torna boig quan estàs en la ràbia. En la fugida, en la por, bloquejat. En la ràbia, descontrolat. Anem a veure la tristesa. Tercera emoció. Tercera, per què t'ordre? Ara em dono compte, i a mi tret de sobre el gos m'ha arrencat aquest dit. No tinc dit. Oh, què necessito? Repòs. Necessito recuperar-me. Necessito cicatritzar. Aquesta és la funció de la tristesa. La tristesa és crear un espai de recolliment en el que jo pugui tranquil·litzar-me i pugui recuperar-me les forces i pugui cicatritzar aquest dolor, aquesta pèrdua real. Per tant, en la por no hi ha pèrdua real, hi ha una previsió. En la ràbia estic sentint el dolor. En la tristesa és quan la pèrdua ja s'ha produït i és certa. Però què passa en la tristesa? Que la tristesa el cervell comença a funcionar, però està molt negatiu, està molt pessimista. Però el cervell funciona bé. I llavors et dones compte del que podies haver fet i no has fet. El que tenies que haver dit i no vas dir. El que podies haver demanat i no vas demanar. I això està aquí, bom, i i a la nit. I a la nit és fantàstic, perquè a la nit aquest... I com estàs l'endemà després de tota una nit així? Encara pitjor. Clar, si el cervell no s'ha pogut recuperar a la nit, l'endemà com està? Encara pitjor. I llavors vas al metge i et donen unes pastilles per dormir i aquelles pastilles per dormir el que fan és incapacitar-te de recuperar-te psicològicament. Ara, això sí, el cos està dormint completament. Això està demostrat científicament. Les pastilles per dormir no deixen recuperar els traumes psicològics. L'única cosa que fan és dormir completament el cos perquè el cos es relaxi. Però el que nosaltres volem quan estem malament i quan estem tristos no és que el cos es relaxi. El que necessitem és que el meu cervell entengui i busqui solucions. Però com que l'endemà al dematí el meu cos està relaxat, però el meu cervell segueix igual de bloquejat o pitjor, no me'n surto. I llavors què passa? Redoble de tambor. La culpa. Aquest és l'assassí de la pel·lícula. Fins ara la por, la ràbia i la tristesa estan subratllats amb negrita, estan més foscos, perquè són emocions autèntiques, però llavors arriba la culpa. Què és la culpa? La culpa és un criteri, res més. La culpa no és pròpiament una emoció, és un pacte social. Perquè si jo sóc àrab i tinc calés, puc tenir 7 dones, i si estic aquí no en puc tenir més que una. Llavors en què quedem? Què passa? Que si jo canvio de religió ja no em sentiré culpable? No, la culpa és un acord social sobre el que és bo i dolent. Res més, no és cap emoció. El sentiment de sentir-te culpable és una altra cosa. És juntar tot això. El sentiment de sentir-te culpable és que estàs amb por sobre tu mateix perquè no te n'has sortit. Estàs rabiós perquè no te n'has sortit i estàs trist perquè no saps què fer. Això és la culpa. La culpa és la suma dels tres anteriors. Però la culpa no existeix com a tal. Només és un criteri. Doncs clar, si jo amb aquest criteri l'estic tenint des del cervell negatiu, me la trago tota la culpa i no canvio. I aquí llavors és quan comença el problema. El problema està en que llavors entraré en depressió, perquè la depressió és un excés de tristesa continuada, tristesa crònica, que em portarà a l'angoixa, que em portarà a l'autodestrucció i em portarà al final a l'enfermetat. Quina és la solució? La fletxa. Cap on? Cap al perdó incondicional. El dia en què jo em perdono. El dia en què jo comprenc que no és que sigui dolent o imbècil, sinó senzillament que estic mal programat, que he reaccionat malament i que amb aquesta reacció negativa jo ara i aquí decideixo aprendre alguna cosa, canviar i no repetir el meu error. Si jo no repeteixo el meu error, jo estic aprenent, estic creixent, sóc millor i estic resolent. Qui demano perdó? No passa res, podem demanar perdó. És més, tenim que demanar perdó. En el moment en què jo em perdono a mi, jo començo a reflectir un estat d'ànim positiu. El problema és que no ens perdonem res. Però quan jo em perdono a mi, tot això té una utilitat i jo ens canvio de direcció. I en comptes d'entrar en depressió, com que em perdono, entro en l'alegria, en l'amor i en una comprensió incondicional i profunda, que és el que anomenem compassió. Bé, l'objectiu d'avui era que arribéssim almenys fins aquí. Falta un minut perquè siguin les 7 i m'hagués agradat que haguéssiu fet algunes preguntes. Almenys l'important és, ha quedat clar el sistema de les emocions del ser humà? Por, ràbia, tristesa? I que si no et perdones no podràs entrar en el circuit de l'alegria i l'amor? I que perdonar significa decidir canviar, deixar de fer les coses malament i començar a fer-les bé? Per tant, això requereix aquell canvi de mentalitat que dèiem al principi de tot. Sí? Doncs pues és el que jo pretenia. Teniu preguntes? Sí. He estat amb tu, que tenies que per preguntar-me alguna cosa.
No, jo no pregunto mai res.
Hombre.
El felicito perquè ha sigut una cosa fantàstica. Però jo només li vull fer una pregunta personal. Amb els problemes que va tenir vostè, i ara el veig tan positiu, com ho va poder-ho fer?
Això, control mental.
Control però mental. Felicito perquè és fantàstic.
Control mental. I tingut en compte, bueno, he après això, a gestionar les meves emocions i canviar l'enfoc de la vida. El mateix que avui ho veus mig buit, demà pot ser mig ple. Només és una actitud. I el més important és el canvi d'actitud. El que he dit al principi de tot, un canvi de mentalitat. Perquè quan estàs en positiu tot està bé. I per estar en positiu has de respirar bé, i t'has de cuidar, i t'has d'estimar, i t'has de mimar.
Però ho va fer sol, vostè?
No, no, vaig tenir ajuda. Vaig tenir ajuda.
Val, gràcies.
Això és el que ens dediquem a l'institut.
Perdona, una cosa molt curta. Has dit que hi havia 5 emocions.
Les autèntiques són les que estan en negrita.
Por, ràbia, tristesa. I les altres que són alegria i amor.
Alegria i amor, sí, les que estan en negrita.
Vale.
Perdona que... Gràcies, perquè no ho he dit. Ho he començat ahir, però no ho he dit. És por, ràbia, tristesa, alegria i amor. I amor, perquè això és mamífer. Tots els mamífers funcionen amb aquestes 5. Però amb els mamífers inferiors, o sigui, els no humans, no es diu amor, sinó que es diu afecto. O sigui, els gossets tenen afecto. Tots els gossets, tots els mamífers, les vaques també, tenen por, ràbia, tristesa, alegria i amor. Perdó, afecte. Però els éssers humans tenim alguna cosa més afegit. I és la capacitat de ser conscients de la nostra consciència. És a dir, el ser humà és l'únic mamífer que pot pensar sobre com pensa. I això és el que no fem. Això és el que vinc a reivindicar aquí. Com és que al col·legi no ens van ensenyar a pensar sobre com penso? Perquè als 7 anys jo ja pensava, però fruit d'una sèrie de casualitats. Llavors, la virtualitat de ser ser humà és la capacitat, és utilitzar aquesta capacitat que tenim d'autoobservació. I és a través de l'autoobservació, amb tècniques d'autoobservació, com un pot millorar contínuament. Però, clar, si partim de la base de que jo sóc així, si sóc petós, i sóc depressiu, i estic fet... et quedes a baix. Gràcies per la pregunta, perquè no m'havia matisat. Més preguntes, va, que a mi m'encanta això. Allà en tenim una decidida. Home, has aixecat el dit molt directe.
Bona tarda.
En tenim una altra.
Està d'acord que en cada època hi ha un col·lectiu que ens programa un model de felicitat?
Un nivell?
Un model de felicitat.
Un model, sí, esclar. Sí.
Està d'acord, no?
Totalment, sí.
Actualment el que ens ho planteja és la societat de consum.
Totalment.
Que ens diu que si no vas vestit així, si no tens aquest cotxe, si no tens això, tens una merda.
Totalment.
Hi haurà una època que, per exemple, afectarà amb el model espiritual, que planteja la felicitat si gaudeix, si arribes a gaudir del cel.
O sigui, el que passa és que tot això és mentida, perquè
exacte.
La felicitat no és una emoció, i això és una cosa que no ens ho expliquen. La felicitat no és veritat que duri 1,3 segons, o hi ha algú que va dir que la felicitat durava 1, no sé quants segons. No, la felicitat no és un estat emocional. La felicitat és un estat de l'ànima. És un estat que és invariable. Quan tu estàs com la Teresa de Calcuta, entregat en servei absolut, amb cos i ànima, a una activitat d'entrega, estàs en un estat de felicitat dintre del qual pots sentir emocions com la por, la ràbia, la tristesa, però mai la depressió. Perquè quan ets feliç no hi ha depressió, és impossible. Pots sentir por, perquè si ve un gos, Teresa de Calcuta segur que tenia por, Pots tenir ràbia, si et fan una mala passada. Pots tenir tristesa, perquè s'ha mort una persona estimada. Pots tenir alegria i pots tenir amor. Però la felicitat és una altra cosa. La felicitat és un estat. És un estat que et sosté i que et fa veure que la vida té sentit. Quan la vida té sentit, tot està bé. I tot ho prens com una aventura divertida. I el pitjor és una gran oportunitat per créixer. I quan tens aquest esperit a dintre, de que el pitjor que et pot passar és una gran oportunitat per créixer, que et vingui el pitjor, si és igual. Però és clar, això només ho fas quan realment et sents que ets un ser transcendent, que és quan la vida té sentit. Totalment, sí, sí. Clar, quan t'enganyen, quan la societat et diu que has de tenir un BMW per ser feliç, llavors què passa quan tens el BMW? Que no ets feliç i t'agafa la depressió, ja, perquè has de comprar un BMW cada setmana.
Passem a una altra pregunta.
Molt bé.
Bona tarda. A veure, por, ràbia, tristesa, aquests tres, jo trobo que és principal. Hi ha gent que li agrada viure amb la por, amb la ràbia i
això
amb
no.
La tristesa.
Sí.
Per què? Perquè no sap gestionar-se les seves actituds, les seves malalties, les seves situacions, i per ella, per aquesta persona, li va molt bé, perquè el món gira al voltant d'ella. Jo crec que això ens passa massa sovint.
Sí, però el 100% de l'humanitat. Eh?
Aleshores, la solució quina seria? Perquè, clar, si no vols...
Si no vols, ja s'ha acabat.
I dius, és que no puc. No, però tu veus que no vol, que li costa, que es tapa amb una manta.
És una creença.
Una creença.
El problema és la creença. Si tu creus que no pots, no pots. Això ho deia Henry Ford. Si creus que no puedes, estás... Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. És a dir, el que tu creus és la teva limitació. És l'elefant. Ell ja no es mourà. Aquell elefant li dius, no, vés-te'n, si tu ets lliure, només és una cadira. La cadena està lligada a una cadira. I l'elefant dirà, no, jo porto una polla, ja no em puc moure. I així és com som tots. Però és que hi ha un afegit que no he comentat, que és molt important, i és que el nostre cervell, tot el que li succeeix fins als 3 anys es torna terriblement addicte. Si jo fins als 3 anys he viscut en un entorn on l'emoció principal de la família era la tristesa, el meu cervell, les neurones, són cèl·lules, s'obren, els recaptadors de tots els neurotransmissors de la tristesa, s'obren i es multipliquen. Això què vol dir? Que el meu cervell es torna un verdader addicte, un addicto, de l'emoció tristesa. I això és difícil canviar, perquè ja està amb tu. Llavors, nosaltres som terriblement addictes de les emocions viscudes en períodes llargs, sobretot en l'època de la programació entre els 3 i 7 anys. I canviar això no és fàcil. I necessites canviar-li la creença a aquesta persona de que pot. Però, clar, una persona que realment porta molts anys depressiva, com li canvies això? No és fàcil. Necessites realment fer-li un batut. Gràcies, perquè això és molt important. També comprendre que al final la fisiologia, les neurones, s'adapten a les emocions més habituals. Per això hi ha gent que sempre està alegre i hi ha gent que sempre està trista.
Passo una altra pregunta.
Bueno, moltes gràcies per la conferència. Jo el que volia preguntar és què es fa en realitat a l'Institut Wang. I el nom Wang és un nom que sembla xinès.
És kanji, sí, és japonès.
És japonés.
Sí. Bueno, buscàvem un nom per expressar el que nosaltres fem en l'institut i per causalitat, diguéssim, de la vida, ens va aparèixer, en el mateix moment en què ens ho plantejàvem, va aparèixer aquest emblema, que és, si el recordeu... Aviam, em sembla que el podem trobar per aquí. Ah, i tinc un joc també que podem fer que dura un minut, després el faré. Aquí deu sortir, o deu sortir aquí?
Aquí, sí.
Aquí. Això és un emblema kanji que significa, això és el cel, això és la terra, i aquest és l'home. El ser humà està penjat entre el cel i la terra, no? Tenim una part de consciència, que seria la nostra essència, que seria la part de dalt, que és el cel, ve representat per les nostres capacitats de ser positius i de ser feliços, però hi ha una part terrena que ens condiciona molt i és el cos, que ens fa mal i que en el temps acaba deteriorant-se i morint. Però enmig està, d'alguna manera, la nostra capacitat de programació. Això ho diuen així, exactament així, els japonesos. En el centre I ara la nostra programació és com l'home que està penjat del cos i d'una essència divina, que és la seva capacitat de ser conscient. Però que no utilitzem, és el que he vingut a reivindicar aquí, que utilitzem aquesta capacitat, aquesta consciència. I llavors ens diuen, els japonesos diuen, que l'home no serà feliç fins que faci això, rac, que tiri avall. És a dir, que porti la consciència a través de la programació, superant les seves creences, fins a la Terra, i llavors traer el paraís a la Terra. I això és el que significa Wang. Que dit Wang no vol dir res, però si sents tota aquesta explicació és preciós, no? I llavors això és el que fem a l'institut. Amb diferents tècniques i en diferents cursos i diferents coses, doncs, procurem que siguis conscient de tota la teva part positiva, superant les teves creències negatives, i arribes a ser feliç a la Terra.
Gràcies.
A tu.
Passo una altra pregunta.
Encantat.
Bé, jo, ara parlant de les emocions, i precisament aquest senyor parlava de que ens programen per ser feliços amb determinades coses contínuament. Jo penso aquesta programació constant de fa uns quants anys perquè tinguem por. Jo penso que ara hi ha una programació perquè la humanitat no anem tan lluny, tots nosaltres tinguem por. Què en diries de tot això?
Sí, això és dramàtic. Aviam, estem vivint uns moments d'incertesa, d'incertidumbre. Un ambient d'incertesa es genera molt fàcilment, perquè, com he explicat abans, el ser humà, biològicament, està preparadíssim per salvar-se. I la primera emoció, la primera reacció, és la de fugida. Llavors, en aquests moments, en el que hi ha una incertitud absoluta, perquè durant mils i mils d'anys resulta que tot ha funcionat igual i en els últims 50 anys tot el que valia ara no val, s'ha desmitificat tot, absolutament tot, tot s'ha desmitificat, la política, els polítics, la religió, les religions, tot s'ha desmitificat, no queda res. On t'agafes ara? Clar, és un moment de canvis tan brutals que tot el que t'han dit que valia ara resulta que no val i resulta que jo fins ara m'he estat dedicant a una cosa i de sobte pues, buf, desapareix tot i no val res. Llavors, això genera aquest ambient d'incertitud. I la incertesa és la primera, ens porta a tots nosaltres a viure una fugida. Estem vivint amb una fugida contínua. Quin és l'estat d'ànim de la gent quan està contínuament fugint? Respiració curta, sentiment de ràbia immediat, quan comença a veure que amb tota aquesta fugida no està afrontant la vida, i quan no afrontes la vida passaràs de la por a la trista, a la ràbia. Com que la por et porta a no afrontar. I et dones compte que si haguessis afrontat les teves pors, potser que haguessis pres alguna decisió. Però com que no estàs prenent cap decisió, perquè amb la por ningú pren decisions, doncs què passa? Que acaben i t'embarguen tot, entre comilles. Et poden embargar el que no estic parlant solament econòmicament, sinó tots els sentits. Perquè la no acció ens porta a la paràlisi, i la paràlisi és on ens porta a la ruïna. Per tant, com que no prenc decisions, per culpa de la por, que em té agarrotat i que no puc ni pensar, i que estic tot el dia pensant en les meves pors, i em vaig ficant cada vegada més petit. I això no hi ha qui ho arregli, esclar. Necessitem un revulsiu. Perquè de por passes la ràbia passa la tristesa i de la tristesa comences amb el circuit de depressió. Per tant, hem de canviar la mentalitat. És un canvi de mentalitat. És un començar a veure la realitat de que tot i estan en crisi, hi ha empreses que van fantàsticament bé. Tot i estan en crisi, hi ha gent que va molt bé. Per què? Perquè tenen un model mental diferent. Perquè no tenen por. Perquè estan invertint. Perquè estan aprofitant-se de la situació. Sempre hi ha gent que és positiva i que aprofita les situacions de crisi. Per què no tu? Per què no puc fer-ho jo? Només tens que començar a veure les oportunitats en lloc de quedar-te a dintre del teu silló o dintre del teu llit. Però clar, necessitem alguna tècnica. Comencem per respirar, comencem per ser positius, comencem per pensar cada matí. No t'aixequis del llit fins que estiguis positiu. No t'aixequis del llit al dematí fins a haver fet unes quantes respiracions i recordis la millor escena de la teva vida. No t'aixequis del llit fins que surtis amb un somriure. A on vas aixecant-te del llit trist? A fer què? A construir què? Què vols construir? Estàs trist. M'aixeco del llit així? Què faré? Què faré avui? Avui no puc fer res. Què vols que faci jo? Si no puc fer res, collons, no t'ho estic dient, no faré res. No us aixequeu del llit fins que estigueu amb un somriure. Amb un somriure, la gent et vindrà i t'oferirà coses. No trobo feina. Com vols trobar feina amb aquesta fila que fas? Somriu, aixeca't, atreveix-te, prova, ves, truca portes, 7.000 portes. Hi ha una solució fantàstica. És que he demanat a tothom i ningú em dona feina. Hi ha una tècnica fabulosa. Li dius, recol·lecta 100 nos. Tens que portar-me una llista de 100 persones que no t'han donat feina. Però nom, direcció. En algo concret, porta'm una llista de 100 persones. I fins que no arribis a les 100 persones, no aconseguiràs l'èxit. I el tio veuràs com es posa a aconseguir. Ah, ja, en tinc 95 i m'han donat feina. M'han donat feina i ara què faig? No he aconseguit el 100 perquè ara tinc feina. Això és real. Això és real. Ho he fet jo. Clar, és el canvi de paradigma, és el canvi de mentalitat. No, és que no, ni ho provo jo, trucar 100 portes i ja he provat 3 i m'han dit que no. No, proven 100. Fixa't l'objectiu d'aconseguir 100 nos. Veuràs com no hi arribes i et donen feina. En la feina és perquè tens feina. I no, el que volia era no treballar aquest.
Bé, penso que...
Perdona.
No, penso que animes a nivell individual, però jo anava per aquí.
Ah, perdona.
Penso que... No, no. Aviam, col·lectivament, això ja no val. Saps que, no, que col·lectivament molta gent queda a la cuneta i està quedant i aquests no se'ls pot animar d'aquesta manera perquè no és possible. I jo torno a dir, i és un missatge negatiu, que la por està posada contínuament, conscientment, perquè la gent es quedi a la cuneta.
Sí, bueno, la por és... O sigui, el sistema és un sistema, el nostre sistema és un sistema de manipulació total. I llavors la culpa és la manera de portar la gent a que et facin cas. No? I des de luego la por és el que mobilitza la gent a fugir, però no a afrontar. I així estem tots acogotats i tots quietos i bé... Així és, Dolors, sí. Alguna pregunta més? Tot clar?
S'anima?
Espero que no estiguem d'acord.